pensament, no.
Perquè, esclar, si el papà, és a dir, el senyor Macau, era republicà, per dir-ho, era d'esquerra.
Sí.
I així, durant el, quan va arribar en Franco, van ser perseguits, la família, o controlats, així?
Sí, una miqueta, sí.
Però el papà no era de cap partit, tenia els seus sentiments.
Sí. Sí.
Perquè, miri, precisament durant la guerra, en el papà, el comitè de Verges, li va, en fi, va tenir que pagar, jo no recordo quantes pessetes, perquè l'acusaven de que era tan religiós que havia ensenyat la religió a tots els alumnes i feien classe de religió. I això sí, i després no va tenir el papà persecucions.
El papà sempre havia sigut catòlic, sempre havia anat a missa.
El papà era catòlic, però al mateix temps devia ser català.
Catalanista.
Per tant, amb en Franco, ser catalanista no devia pas ser ben vist,
sí,
per altra banda.
No, el papà no solament era català, el papà, sinó que a més era republicà, perquè ell deia que l'ensenyament mai havia sigut tan magnífic i tan bo com tots aquests anys de la
República. I tenia tota la raó.
I per això ell era republicà, el papà, molt català, però republicà.
Aquí,
perquè deia que l'ensenyament durant la República que era formidable, el patronat escolar, l'escola de la Generalitat, els instituts, escoles...
La gent gran que ha viscut aquell temps no l'ha tornat a veure
mai més.
A veure, som a Londres, i com connecteu amb en Bertolí? El coneixeu allà?
El papà, tots els catalans que eren a Londres venien a veure'l, amb el meu sogre. Allà, si no, sempre li dic al papà, sí. Sempre el venien a veure, i allà li diuen Batista i Roca, íntims, perquè els sopes de Batista, que ara me'n recordo, el plat cap aquí, ell feia així amb el sopa, quan s'havia de dallà, ja vivia molta sopa, i li agradava molt les sopes. Doncs i en Bertolí venia a veure el papà, com venia en Sala Planell, el germà del metge aquest de l'Institut Sala Planell.
I vostè allà no es va dedicar a ensenyar?
A res.
Ja està. No, o sigui, l'ensenyament es va acabant aquí, diguéssim, amb el Montessori.
Completament es va acabar tot, O sigui que jo...
I l'any 48... Londres... Sí,
l'any 48, a veure...
Un moment, per entendre'ns, quan sou a Londres, feu de senyora de casa, diguéssim, no treballeu pas...
De moment vivíem amb, tots junts, i després el Pepi treballava a l'ambaixada de Mèxic, estava a l'ambaixada de Mèxic, el papà treballava, guanyava la vida per força, a la BBC, coneixia molt en Manyer, perquè en Manyer era dels programes, aquest en Jorge Marín, si li has sentit el nom, en Jorge Marín, doncs el papà estava a la BBC, feia moltes xarres, moltes coses a la BBC, anava molt bé, i en Pèvia estava, i aleshores, esclar, érem molta colla nosaltres, tanta d'allò, aleshores nosaltres vam llogar una caseta molt maca, Acton House, i un piset molt mono, també ens feia il·lusió, esclar, érem recent casats, viure
sols.
I ens vam anar a viure sols, Pep i jo vivíem sols, i mira, els dissabtes, diumenge, sempre estàvem amb els papàs, o sigui, sempre estàvem junts. I en Batista i Roc era dels que sempre, l'assídua, sempre. I en quant als bombardejos, el papà me'n recordo que quan sopàvem, o quan d'allò deia, a veure, i sou tots aquí, perquè tothom estava escampat, en Pep i l'ambaixada, l'altre sortia aquí. Jo també anava a classes d'anglès, i amb això nit i dia bombardejaven. I me'n recordo que teníem una minyona, que sempre a l'hora de sopar, només tenia temps de posar la sopera a taula, que en Batista sempre ho recordava això. La Palmira posava la sopera a taula, i la sirena, que me voy, deixava la sopera i se'n anava al refugi. El refugi de baix, a la casa hi havia un refugi, se n'anava la Palmira corrents.
Mentre que aquesta minyona ja la tenien els teus sogres, i no els va voler abandonar quan anaven bé a Londres.
Aquesta ja va sortir amb la mamà, amb la meva sogra, ja van sortir, ja quan vam anar a Tolú, ja hi havia la Palmira.
De totes maneres, en Carles Pissunyer, a part d'estar a la BBC, devia fer acció política, perquè el Front Nacional Català el devia portar ell.
Sí, molta, perquè ell volia, mira, volien tothom, o sigui, ho portava tot ell. I volien que fos el president de la Generalitat, quan van nombrar...
La setmana passada encara llegia els llibres de en Carles Pissunyer, sí, explicant tota aquesta història.
Com varen anomenar en Tardella, que van d'allò, abans, sí, tots ells, tothom, sí, sí. Pi, d'allò, la Lirla, tots ells, Pi, tens que ser tu el president, et toca tu, mira que d'allò, sí, sí. I a Londres venien visites i d'allò, i ell portava tot el del Front Nacional.
Sí, sí, això ja.
I el papa va dir, no vull tanta responsabilitat d'allò. I com que per altre costat, en Tardelles era un home molt ambiciós, eh? El papa no n'era gens, en Tardelles sí, en l'home que li agradava. I diu, mira, que en sigui en Josep, en Tardelles, i jo ja amb això ja organitzo tot això, jo ja tinc prou, si el papa no...
I quan torneu? El 48?
Tornem al 48, aquí. El juny del 48.
Cap a Barcelona.
Sí, perquè tornem, perquè resulta que... Vàrem tornar, sí, perquè resulta que el Josep Maria Pissunyer, que és un cosí germà del papà, que és el que havia sigut professor de la Universitat de Barcelona,
sí, Josep,
de dret sí, mercantil, doncs va dir, tenia el despatx amb molta gent, un despatx amb molta empenta, i va dir, el Pep era abogat, i diu, escolta, escrivia contínuament en el meu sogre, escolta, Carlos, en Pep hauria de venir perquè jo tinc que posar un abogat, i jo el que vull és el Pep al meu costat, i que vingui el Pep, allà. I ens escrivia molt sovint, va, quan vindrà el Pep, allà. I les proves que, ja venim, ja recalem tots els papers i venim. I ell, quan vam arribar, ens va venir a esperar a la duana.
I qui va venir així?
En Josep Maria Pissunyer.
I el pare no, el sogre no?
No, ah, ells es van quedar a Londres.
Ah. Si venen els joves, diguéssim.
Va, ell i jo.
Està bé, la parella.
Els altres, tothom es va quedar.
Està bé.
Perquè després ells de Londres se'n van anar a Caracas. Esclar. A Venezuela. Sí, ells després van anar a Caracas. I nosaltres vam venir cap aquí. I, esclar, quan vam venir cap aquí, jo vaig anar a l'ambaixada d'Espanya, hi havia un cònsol estupendo, i diu, mira, volem anar a Espanya, diu, crec que passa molt de... Ui, diu, sí, oi, diu, els que arriben, els exilats que arriben, diu, pensi que els molesten horrorosament. La senyora Pissunyer no s'amoïni, no s'amoïni, vostè no s'amoïni, que no s'amoïni. Jo pensava, bueno, què vol dir no s'amoïni? Bueno. I amb això ens va fer el passaport, moltes gràcies, molt agraïda, molt d'allò, molt bé, que tinguin un bon viatge, ja. Arribem, en Josep Maria Mpinga, a la frontera, diu, perquè, diu, escolta, diu, van, a més els policies ja estan allà, van a les cases del cabam, diu, és horrorós els que entren. I en Josep Maria ens va venir a veure, a buscar.
Que veniu en cotxe?
En tren.
En tren. I us va esperar
sí.
A Cervera?
Exacte. A Cervera ens va esperar. I venim en tren i diu, mira, diu, a veure la frontera, allò. Nosaltres no sabíem res, no sabíem res. I amb això, sí, no, ningú. Res. Passaports. Sí. Endavant, passaports, i en Josep Maria diu, oh, diu, escolta, diu, no ens han dit res, no pot d'allò, no ens han dit res. Bueno, diu, mira, millor, arribem aquí a Barcelona, res, perfecte, la policia sempre anava bé, no va aparèixer en aquesta casa, ni una policia, no va aparèixer a ningú, i en Josep, el meu marit va començar, estava al despatx d'en Josep Maria, del seu tio, i allà, un any, hi tenia molta clientela, el meu marit, d'abogat, i amb això va tenir un client que va haver d'anar a Londres, ell, va haver d'anar a Londres. I a l'anar a Londres va anar a la policia perquè li d'allò el passaport, perquè li renovessin, no li d'allò el passaport. I la policia diu, escolti, diu, però vostè ha arribat a Espanya, eh? Vostè, i vostè quan ha arribat aquí? I jo, miri, vaig arribar a l'entrada, el 20... no sé quantos de juny, el 20 d'allò de juny. Així no sé, ja fa un any que és aquí. I la policia no se n'ha enterat. I sap per què? Perquè el cònsol ja me va dir, no es preocupi, vostè no es té preocupi. Es veu que segons els passaports els fan d'una tinta, o posen una lletra, o no sé què, o una cosa o l'altra en el passaport. És que ja és... que gràcies a aquest cònsol, que li agrairé tota la vida, que era molt maco, eh?
Si no...
que era molt maco, eh? I si hagués tingut ocasió de donar-li les gràcies, les gràcies a això, mai, no, però si no ens ha vingut a veure mai de la vida. I diu, no, senyor Pissunyer, endavant, i va fer passaport, perfecte, però mai hem tingut cap visita de...
Per tant, el vostre marit arriba aquí i comença a treballar en el despatx del seu tio.
Sí.
I vostè què fa?
Ah, Aleshores jo vaig dir, ai mira, a mi m'agradaria tornar a reingressar. Perquè...
No, no, però encara vas tardar temps, Pepita.
Mm. Sí, perquè
és que ja va ve... sortir aquella llei d'en Franco que vos valia...
No, en, fi, jo no en tot això, miri, en final. Tot això, a veure,
tu ho has d'explicar.
A veure, en tot això jo no tenia ganes de... Més ben dit, jo no feia res.
No.
Anava a acompanyar el meu marit a les tardes, jo tornava a... no feia res, vam passar tots 15 anys. I en tot això, el 30... el 30, el 40... No, el 56 jo vaig quedar embastat. I el 57 va néixer la meva nena, l'Elisenda. Sí, sí, ja. Doncs va néixer la nena el 57. I aleshores, esclar, la nena petita, el 57, de res, jo només dedicava a l'escriptura, era l'única filla que tenia, en cos i ànima la nena i el Pepe igual. Que I jo, donat, i quan la nena ja era gran, que la nena ja estudiava, que també va començar abogat, i després, a veure, ja li explicaré un altre rato això, doncs la nena ja era gran, doncs aleshores vaig dir, mira,
dic, no va sortir una llei.
No. Primer, no, nena. Primer, dic, m'agradaria tornar d'allò. Vaig anar a l'Ajuntament, vaig parlar amb la Rabassa, que era la directora... La...
Però havia sortit, perquè si no estaves
espera't.
Fora.
Espera't. No, nena.
Sí, havia sortit una llei.
No, nena.
Quin any era això?
No, espera,
ja ho veurem. Perquè...
Abans de la llei.
No.
Nena, escolta, fill meu,
no, perquè estaves tret a l'Ajuntament...
Nena, deixa-me-te dir. Deixa-me-te dir.
Deixa-me acabar, digui.
Deixa'm acabar, dona. Digui. Vaig anar amb la Rabassa i vaig dir, escolta, m'agradaria jo poder tornar. Diu, ui, diu, ni pensar-hi. Diu, tots els que estan expedientats, res de res, senyora Pisoner. Res, no, no hi ha res a fer. Bé, aleshores, van passar 2 anys, em sembla, o un any, i el 77 surt una llei en la que diu, tots els allò expedientats poden tornar a reingressar, etc. Aleshores, me'n vaig anar.
Per tant, ja Franco era mort.
No,
encara no.
Abans de morir en Franco.
Per què, doncs,
això? Escolta, tu, Carmen, ho saps per la llei que també vas reingressar.
Perquè en Franco,
ho sabeu més vosaltres
en Franco,
que jo.
En Franco va morir el 75.
El 75?
No,
sí,
jo,
sí,
miri,
segur.
Jo per sentir-ho a casa, perquè ja, escolta,
la llei
les meves germanes...
Devia ser el 70, més o menys així devia ser la llei. Sí, abans de morir en Franco
sí.
Ja es va fer una llei que s'acceptava, diguéssim, els mestres expedientats.
Ja pot ser això.
Ja la buscaré.
Jo la llei
ja
que se n'ha... Jo com que estava, jo vaig tardar, vaig per tardar.
Sí, sí.
I després jo vaig dir, mira, ara ja torno a anar a l'Ajuntament. Vaig anar a l'Ajuntament. Diu, sí, senyora Pisoner, ho crec. Diu, ara sí, em va dir la Rabassa, es deia Rabassa. Diu, i ara sí que, si vostè vol dir... Dic, ai, mira, m'ho faria il·lusió tornar a reingressar. Dic, i sobretot si me poguessin donar una plaça a l'escola Montessori, a la que jo ja havia estat. Dic, m'agradaria molt. Diu, sí, m'hi ha d'emplenar uns papers, ha de d'allò, etc. Diu, però això sí, ha de salir, o sigui, vostè cobrarà tots els anys que ha estat a l'exili. Tots els anys que no ha exercit, perquè, però això sí, s'ha de trobar un paper en el que digui que està expedientada, de l'expedient. I jo no el tenia aquí a casa, aquest paper. En els arxius de l'Ajuntament van anar buscant, i van trobar el paper que diu sí, que en varen Josefa Macau Julià, Por Rojo Separatista, se l'expedienta, etc.
El té aquest paper.
Està a l'Ajuntament, en el dossier de l'Ajuntament.
Però el papà t'havia guardat un altre paper, que gràcies... Escolta, jo per sentir-ho, Pepita, no ho sé com vosaltres. El papà, que ho guardava molt tot, tu vas trobar un sobre a la cosa del papà, que llavors amb aquells papers tu vas anar a l'Ajuntament i es va trobar.
Exacte. Però me varen dir que amb aquells papers sí, que necessitava el de l'expedient, aquest. I per sort, a tot el dossier de l'Ajuntament, que encara hi és, hi havia això, que m'havien tret per Rojos i Partits. Aleshores, la Rabassa me va dir, escolta, senyora Pisoner, entre els anys que vostè ha exercit d'interina, els anys que ha estat a l'exili, que tot li compta, tots els anys que han passat de d'allò, vostè ja té 40 anys de servei? Diu, vostè es pot jubilar amb el 100% del sou? Aquí a l'Ajuntament, per què vol tornar a reingressar? Vostè no, aleshores tenia 60 i pico d'anys. Diu, vostè encara que no tingui l'edat de jubilació, amb 40 anys de servei vostè es pot jubilar. I jo li vaig dir, no, encara que em pugui jubilar, m'agradaria exercir, encara que sigui un 10. I la Rabassa diu, doncs mira, hi ha aquesta plaça a la Montessori, diu, vostè mateix. Diu, si la vol, és per vostè. Dic, ja em pot apuntar. Bé, i aleshores jo vaig tornar a reingressar, a la mateixa classe que tenia abans, que em va fer molta il·lusió, i vaig estar-hi 3 anys, encara. 3 anys. Vaig caure, que per això ara tinc, porto pròtesis de genoll i tot això, vaig caure i en Pepi em va dir, Pepis, s'ha acabat, eh? Prou, l'escola, i a descansar, i aquest genoll d'allò, allò. I vaig acabar l'any 80. L'any 80 vaig estar a l'escola del 77 al 80. 3 anys. I aleshores, el 80, sí, vaig plegar.
A la mateixa escola era? Al carrer Ribau?
Al carrer Ribau, a la mateixa classe.
I com se'n deia? Tenia el mateix nom?
Escola Montessori.
Conservava el nom i tot?
El mateix, igual, tot igual, tot exactament igual. I aleshores, quan vaig plegar, que vaig anar amb la rebassa, li vaig dir, mira, he caigut, diu allò, diu, escolti, senyor, vol que li digui una cosa? Diu, ara li diré. Com vostè va venir la primera vegada a dins, que li feia il·lusió tornar a reingressar, diu, jo deien als meus secretaris, diu, senyor Pissonyer, res, sense parar, d'aquí 3 o 4 mesos la tindrem i direm que ens dirà que prou. Diu, escolti, però han passat 3 anys, dic, i per què he caigut? Dic, perquè dic, si no hagués caigut, dic, encara hi seria, perquè jo, fins que ningú em podia treure fins a la meva jubilació, encara que anés. I aleshores, aquests 3 anys em van representar jubilar-me amb el 137% del sou. No el 100%, el 137%, ja veu aquests 3 anys.
I quina diferència va trobar entre l'escola Montessori de la República i la d'ara? Allò de tipus d'alumnes, de relació amb els mestres, perquè esclar, hi ha passat 50 anys.
Sí, bueno, esclar, i com jo exercia ara després de la guerra, que vaig d'allò, això, ara li explicava això, que esclar, n'hi havia de més... De mi, de feixista, la Mari Carmen, aquesta madrilenya, era molt feixista, eh? La directora Lola Perena, no, era normal, no n'era. I sabien que jo venia de l'exili, eh? Que jo era republicana, eh? I... Però no, mai va haver el més petit d'allò. Tenien una consideració fantàstica, ens van portar fantàsticament bé, eh?
I la mainada la vau trobar igual o no, els nens i nenes?
Els nens, jo sí, els vaig trobar. I aleshores jo vaig agafar els més grandets, eh? Ja no tenia aquests petitets d'allò. Ja tenia els que ja sabien llegir, ja d'allò, o sigui, ja... Jo els ensenyava a llegir, en fi. O sigui, jo tenia els de 5 o 6 anys, que els 6 anys ja sortien del provolà.
I després de tant d'anys de no fer classe, hi va entrar bé?
Ai, sí, vaig tornar d'allò, sí, molt bé, molt perfecte. I em va agradar, em va agradar moltíssim. Ja veu, perquè ho portem a dintre, això, eh?
Sí, deu ser.
Ho portem a dintre.
Perquè a vegades hi ha hagut companyes d'aquestes que han tornat a reingressar i algunes després ho han hagut de deixar, diu, la diferència és massa grossa. D'altres no, d'altres estaven contentes perquè deien, mira, diu, com que jo havia fet català amb en Pompeu Fabra, després, quan he tornat a ingressar a l'escola, sí, he ajudat en els companys meus, sí, que són mestres, a ensenyar-los, sí, català perquè ells no havien fet, perquè, esclar, durant el franquisme no havien fet.
Exacte.
Diu, en canvi, diu, jo els n'he ensenyat amb ells i així. Vull dir que les situacions són molt...
Sí, sí, sí.
Molt diverses.
Doncs esclar, aquesta vegada, quan jo mentre estava a l'escola, la segona vegada al Montessori, la vegada aquesta que vaig caure, que m'ha fet tant de vaig haver d'estar uns dies d'allò, la meva filla estava fent primer de dret, feia primer de dret la Elisenda. I esclar, jo de moment dic, no serà res, un dia o dos, i ella m'anava a fer les classes al Montessori. I entre... li va agradar molt, aleshores va deixar, el diu, papà, li va dir en el meu marit, diu, em penso que m'agradarà més fer de mestre, de magisteri. I va deixar d'allò d'abogat i va començar el magisteri. Va començar allò del magisteri, escolta, i de resultes de venir d'allò de mi a substituir uns dies només.
I va fer la carrera?
Té el títol de fer les oposicions, guanyades les oposicions, en plaça, en propietat, aquí a Barcelona. Ara ja els d'això eren... Sí, té el títol en plaça, en propietat, estaven aquí en aquest grup escolar de cap aquí, cap a la Mare de Déu del Coll, me'n recordo.
Està bé.
No sigui que...
Molt bé.
Tot una odissea.
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la família, a veure.
El que li dirà, perquè el papà sempre havia sigut tan adelantat en tot, que, per exemple, jo vaig...
Un moment, entrevista amb la Maria Antonieta, la filla petita del mestre Macau.
Exacte, la petita.
Doncs, bueno, jo vaig néixer a Verges, em sembla que vaig marxar de Verges que tenia 3 anys, llavors vàrem anar a Sarrià, anava a l'escola de la mestra que hi havia a Sarrià, però tot,
aquí.
Tot això és molt suau i molt maco per mi.
Que m'hagi d'agafar la...
Sí. I... Se'n recorda del nom de la mestra de Sarrià? Eh? El nom de la senyoreta?
Ah, jo me'l penso.
Doña Madalena.
Doña Madalena. Ai, sí. Però esclar, jo era tan petita que la veritat no me'n recordo gaire.
Ara la penyeta no me'n recordo.
Ja el trobarem.
Sí.
A mi tot els meus records són de Barcelona.
Està bé.
I de l'Institut Escola.
Això.
El papà ja...
Escolta, no
vol
prendre res. Una copeta de jerez.
Una mica d'aigua.
Sí, només vol aigua, de veritat.
Potser una mica de jerez,
no? Si jo prenc jerez, ja t'hauré parlant en castellà.
Ah, jerez no és res.
Una mica de jerez. No, ja pot portar jerez, doncs, si vol. Si no,
esclar, una mica de... Doncs jo vaig començar l'Institut d'Escola Pi Margall, perquè el primer Institut d'Escola de Barcelona va ser el del Parc. Llavors, el cap, no sé si va ser al cap de 2 o 3 anys, es va fundar el Pi Margall, que és a Balmes Rosselló, i a l'Ausias Mar, que era a Sarrià. Jo d'aquí sí, en tinc els records.
A quin va anar? En el de Balmes?
Més... No, jo vaig anar al de Balmes, al Pi Margall.
Molt bé, explica els records.
Jo tinc els records més meravellosos dels meus professors, dels meus companys, de la formació que ens varen donar, que és clar, me la completaven tant el papà com la mamà, perquè si tinc un record meravellós dels meus professors, imagini, jo durava els meus pares, i per això el papà ja me va portar a l'Institut Escola, perquè sabia que allà ens donarien una gran formació, una formació humana, una formació cívica i una gran formació intel·lectual. Jo sí que li puc dir a tots els professors, si ara vostè vingués un dia a casa meva, veuria el cartell en el meu despatx anunciador de l'Institut Escola, veuria la fotografia de tots els meus professors, veuria, perquè nosaltres, miri quina formació ens varen donar de companyerisme, que pensi que després de tants anys, cada any hem fet un sopar a l'any. Ens hem reunit tots els companys, que ens sembla que encara érem ahir. I ens van donar una formació fantàstica. Era una ensenyança que jo no arribo a comprendre com avui dia no s'acopla aquesta ensenyança. Els professors els estimàvem amb bogeria, els hi teníem un gran respecte, però a la vegada ens sentia que érem tan nostres, tant per explicar-los-hi tot, tant per demanar tot. Era una cosa meravellosa. A més, ens feien les classes, sortíem d'excursions. Miri, no li puc explicar jo el record que tinc de la formació i del companyerisme.
Quin tipus d'activitats feien, per exemple?
Miri, nosaltres, com que estàvem en el carrer de Rosselló, bueno, per exemple, el doctor Bote, que era de Ciències Naturals, feia molta activitat de laboratori. Molt. Després, hem tingut professors magnífics, hem tingut d'Història de Catalunya, el senyor Fages de Climent, vàrem tenir el senyor Díaz Plaja, vàrem tenir, en fi, tota una col·lecció, el senyor Bote, el senyor Càmera, el director, que era meravellós, el doctor Martorell, i escolti, i molts, molts.
Quin les Martorell, activitats,
ara bé, les activitats a les classes ens feien viure molt les coses. Molt, per exemple, jo me'n recordo de la primera lliçó que vaig tenir de Ciències Naturals, que ens van parlar de la flor. Llavors el professor va venir, no era allò de llegir llibre, allà hi havia unes flors, vàrem anar trencant pètals, ens van ensenyar amb totes les coses, amb tot, i això, i jo tenia 10 anys. I després, com que, per exemple, bueno, teníem una mica de tot, el senyor Galisteu de Matemàtiques, magnífic, tot. I com que no podíem, teníem un gran terrat a dalt. Llavors, esclar, estàvem una mica encongits, allà fèiem la gimnàs, allà menjàvem el panet amb el que sigui, i llavors els dissabtes no fèiem classe al dematí. I ens tenien un camp d'esport, aquí a el que és ara el Turo Park, hi havia un gran camp d'esports. I llavors sí, ens acompanyaven i en el llac, que bàsquet, que hi havia per tot tipus per escollir. Sempre hem sigut nois i noies, coeducació, sempre. I, en fi, miri...
Me deia que el director era el senyor Martorell?
Quin no és el Martorell, Mateu Martorell. Mateu Martorell.
I es recorda d'altres noms de professors?
Sí, me'n recordo. I un altre dia, si no el recordo, al veure el retrato, el senyor Mateu Martorell, el senyor Díaz Plaja, el senyor Jordi Udina, el senyor Esperis Manuel de la Càmera, el senyor Bote, el senyor Bosch, la senyoreta Mitjans, la senyoreta Escofet, aquesta que encara ha vingut a del sopars, a 90 anys, encara fa 2 o 3 anys que ens va acompanyar al sopars, perquè aquest sopars venien tots els professors que eren vius.
Està bé.
La senyoreta Potau, la senyoreta Gené...
I quants anys hi va anar-hi, a l'institut?
Miri, poc relativament, fins a acabada la guerra. Llavors, acabada la guerra, esclar, es va acabar tot. I a mi, junt amb altres amigues, ens vàrem traslladar en el Maragall. I feia 2 o 3 dies que estàvem en el Maragall i ens vàrem enterar que almenys 2 o 3 professors de l'Institut Escola els havien traslladat al parc. I ho vaig dir al papà i el papà va dir sí, ja podeu traslladar de seguida. I vaig acabar jo el batxillerat, que eren 7 anys de batxillerat. Vaig acabar el batxillerat en el parc, perquè almenys allà teníem 2 o 3 professors i ens sentíem més acollides, més com si fos a casa nostra.
Està bé.
Eh?
I de companys d'escola, de l'Institut Escola?
Ah, sí, molts. Ens veiem molt.
I hi ha alguns noms coneguts?
Miri, per exemple, una de les meves amigues, pobretes, que és morta ja, vostè haurà sentit anomenant en Joan Estelric.
Sí.
Bueno, doncs una filla, l'Anna Maria Estelric.
Està bé.
L'Anna Maria Estelric, i després, Mare de Déu, ens veiem cada any o 2 vegades l'any. Miri, a Palau, precisament, fa 2 anys, al mes d'octubre, vaig invitar, eren els de la classe, perquè tots ens coneixem, però els de la classe estem més íntims, els vaig invitar tots a Palau.
Està bé.
Me varen venir tots amb els seus cotxes a Palau, i en allà varen fer una gran berenada i varen d'allò, sí.
De l'institut del carrer Balmes, del Pi Margall, hi ha alguna cosa escrita?
Sí,
algun llibre?
Sí, sí, si vol jo els hi puc facilitar.
Perquè aquest jo no el conec, o sigui, jo conec la revista Vents, varen publicar una cosa
parc.
De l'Institut del Parc, però en canvi, jo sé que diguéssim, hi ha 2 instituts més, que era el Pi Margall
i el Lausiesbach.
I el Lausiesbach, però en canvi jo una cosa escrita així, jo no la conec.
Bueno, doncs jo me sembla que sí que ho tinc. Ja li miraré i amb el gust li deixaria.
Sí, perquè si no, per fer-me fotocòpies o per veure-ho...
Ara, pensi que sentir-me'n amb mi és sentir a tots els meus companys.
Ja ho imagino.
És que ens varen donar una idea, per exemple, de Catalunya, de la catalanitat. Per això ho estimem tant. Perquè també t'han d'ensenyar, no?, estimar les coses i fer-te-les conèixer i fer-te-les veure. Tots, em penso que quasi tots...
Jo no sé què tenim... els hi devien donar, però alguna cosa segur, perquè...
Miri, algo extraordinari.
Jo, per exemple, vaig tenir de professor i ara treballem junts amb l'Octavi Follat, o amb la Marta Mata, i aquests havien anat a l'altre institut.
El primer, el del parc.
I tots ho diuen, és que jo sóc alumne de l'Institut Escola.
Sí, mira, tothom.
Diu, ens va marcar.
Jo li asseguro que és, però és que és marcar-te per tota la teva vida, amb la cosa de veure les coses, amb la rectitud, amb tot, i en canvi amb una cordialitat, i amb un carinyo, i amb un record extraordinari.
I a mi una de les coses que em sorprèn, que això també m'ho explicaven, almenys jo ho veig en molts dels alumnes de la Normal de Girona, era la relació entre professors i alumnes, que era una relació, per dir-ho d'alguna manera, distant, però no, més que distant, respectuosa, però al mateix temps una relació molt cordial.
Molt cordial, molt. Però d'un respecte i d'un...
En canvi, jo trobo que a la Normal de Girona...
No?
Jo
en canvi,
els
mestres, els nois, no les noies, els nois quan parlen d'en Cassià Costal...
Ai, que sona així.
Bueno,
aquest l'adora tothom.
Tothom.
Bueno, aquest tothom l'adora.
Miri,
tothom.
El senyor Cassià Costal va ser, per això li deia, qui vostè disfrutarà serà amb la Rosa, perquè el papà ja no la va portar a la Normal, no. la Rosa va anar directament a la normal de la Generalitat. Ui. Allà sí, ui, hi ha una cadira de cos. I el director era íntim amic del papà. El papà ja la va portar pel senyor Costal.
Doncs la Rosa m'explicarà una cosa.
Miri, la Rosa li explicarà, la Rosa li explicarà tantes coses. Jo, esclar, és la cosa de l'institut, vostè ja pot veure amb quin amor i amb quin carinyo, però és que és amb tots, no sóc jo. Perquè ara aquí hi hauria diferents alumnes i tothom li parlaria exactament igual que jo. És una cosa que ens varen imprimir, extraordinària, a més amb una companyonia, amb un companyerisme, amb una... meravellosa. Està jo bé. Els adoro en els està meus. Bé. Mira, els tinc en el meu,
està bé.
Els tinc en el meu despatx. Ho vaig fer embarcar. Tinc tot el meu quadre de professors. Cada 25 anys, per exemple, quan va fer 25 anys, es va... ho vàrem celebrar molt bé i es va fer un platet de ceràmica que diu Institut Escola Pi Margall. Els 25 anys també el tinc penjat en el meu despatx. Quan està ha fet bé. Els 50 anys, exactament, també ho tinc penjat. Per mi és una companyia.
I després vostè què va fer? Quins estudis va fer?
Després jo del batxillerat, jo vaig fer magisteri. El papà també. El papà li hagués fet molta il·lusió que jo hagués fet...
A Barcelona?
Fet... Sí,
oi tant, Barcelona.
Tot a Barcelona, perquè vivíem aquí, miri, vivíem en aquesta casa,
esclar,
que ara està vostè.
Que ara és a Moscatell.
Una mica de Moscatell, jo sóc més...
Ah, Moscatell, de... sí.
Doncs, llavors el papà li hagués fet il·lusió, com que ja en tenia tres de manera, vols dir que farmacèutica, mira que una farmàcia...
Carmen, Jerez o Moscatell?
Que aquí, allà, a una farmàcia, que és... No, miri ben bé que ho portem a dintre, eh? Ai, no.
Tu vols Jerez o Moscatell?
Jo Moscatell, també.
Vinga, Moscatell has de fer
bé. I llavors vaig fer, però com que tenia els 7 cursos de batxillerat...
M'he portat aigua per si també he fet
l'examen d'estat, que gràcies a Déu vaig aprovar tot ràpidament...
Per tant, amb poques assignatures,
exacte,
s'ho devia treure.
És el que jo vaig fer. És el que jo vaig fer.
Wow.
I després vaig entrar de parvulista en una escola aquí al carrer de Bonavista i la veritat, al cap d'un any, doncs amb una boda vaig conèixer el meu marit i
Això ja era en temps en Franco.
Sí, esclar, perquè
mestre,
jo vaig acabar el batxillerat en temps d'en Franco. Jo el vaig acabar en temps d'en Franco, el batxillerat.
I la diferència era molt gran entre el batxillerat que havia començat durant la República i el que va acabar
miri,
en temps d'en Franco?
Sí, que era una mica diferent, però el tenir que un dels professors era el doctor Soler Sabarís, que teníem allà, íntim amic també del papà.
Escolti, però és que vostè coneix a tothom.
Sí.
Aquest home coneix a tothom.
Bueno, doncs...
Jo fa 20
temps, per una sèrie de coses, vaig anar amb una escola del Ministeri de Treball, dependent de la Caixa de Jubilacions Tèxtil, que havia fundat el senyor Narcís de Carreres. Allà hi vaig anar, era una escola només de nit, de 7 a 9 del vespre. Vaig a ser professora uns quants anys.
Quins anys era això?
Això és molt interessant, això que explicarà ara. Esperis. A veure, em vaig casar el 46, el 50... el 58 vaig entrar en aquesta escola.
I era una escola de què?
Miri, era una escola exclusivament per la gent ja gran que treballava en el tèxtil. Per això era escola de la Caixa de Jubilacions Tèxtil, que depenia del Ministeri de Treball. I la va fundar el senyor Narcís de Carreres, aquí. Més ben dit, en va fundar tres. Va fundar una a Madrid, l'altra a Màlaga i l'altra a Barcelona. Jo vaig entrar en allà, va ser uns quants anys de professora.
Què hi ensenyava en aquesta escola?
Ah, miri, de tot. Des de cultura primer, a cultura més elevada, a corte, a cuina, a pintura, a realitzacions... Era un complet, molt interessant. Cosa textil, amb un gran...
Taler.
Això que és un gran taler, que quan llavors jo vaig ser la directora, com que vam tenir que canviar, aquest taler està en el museu, el vaig cedir, vaig posar-me en contacte amb el director del Museu Tèxtil de Terrassa i...
I l'escola a quin carrer estava?
Miri, aquesta escola va estar fins a l'any em sembla que era 70 o 6, al carrer Major de Gràcia. Llavors la Caixa de Jubilacions Textil va fer un bloc de cases a la Verneda i en els baixos hi va posar per el local per estar a l'escola. Llavors jo, al jubilar-se la directora, mira, no sé ben bé per què, me varen cridar a la Caixa de Jubilacions Textil i me van nombrar directora.
Ara que l'expliquis a la directora, que és interessantíssim.
Jo, amb molt d'amor i amb molt de carinyo, i vaig dedicar a tot, vàrem anar a la classe de la Verneda i continuàvem tinguent només una classe de 7 a 9. Llavors jo vaig pensar que això era...
Hi havia molts alumnes?
Sí, molts, 500-600.
I quants professors eren?
Ah, bueno, era una... Com que al començament només eren 2 hores, doncs uns no venien tots cada dia. Ah. Uns per unes assignatures era una cosa i els altres era una altra. Llavors jo vaig pensar, això no pot ser, això s'hauria de transformar en escola de formació professional. Vaig anar al ministeri, que hi havia el senyor Andrés, que tothom feia una por horrorosa, en a mi va ser sempre gentil i amable, i me va atendre sempre molt bé, i vaig... després me van dir, oh, escolti, senyora Macau, això no pot pas ser, perquè aquesta escola no consta enlloc dintre de... Mare de Déu, què passa? Bueno, l'havia fundat el senyor Narcís de Carreras, però era com una cosa del Ministeri de Treball. Llavors jo vaig
fer... Si era una escola fantasma.
Vaig fer vaig fer tots els tràmits, va ser inscrit a l'escola i després vaig dir, no, això no pot ser. Això de 7 a 9 no pot ser, aquests nois necessitarien una formació. Vaig a ser pionera de la formació professional aquí a Barcelona.
Sí, de les primeres.
Bueno, i m'admeten la formació professional. Immediatament jo a demanar subvencionada, va estar subvencionada totalment, menys...
A la Verneda.
A la Verneda, menys 350 pessetes que pagaven els alumnes al mes. Van formar una biblioteca molt maca, tot molt bé. Jo no tinc res a dir, o sigui que de la Verneda jo tenia alumnes magnífics de la Verneda, tenia alumnes de Ciutat Meridiana, tenia alumnes de Torre Baró, tenia...
I tenia nom l'escola?
Sí, nom? Escola de Formació Professional de la Caixa de Jubilacions Textil.
Ja, o sigui, no, però no tenia, jo què sé, Escola Sant Jordi o
no,
Escola...
No, Escola de Formació Professional de la Caixa de Jubilacions Textil. I quan ja va estar tot instal·lat al primer grau, després vaig pensar, això no pot ser. Uh-huh. Aquests nois, perquè en tenia molts que treballaven, eh? Va, segon grau. Faig tot a Madrid, totes les coses, i m'aconcedeixen el segon grau. Quan ja teníem el segon grau, el senyor Narcís de Carreras va ser substituït per una altra persona, que també jo, va ser sempre molt gentil amb mi, però que me deien que aquesta escola es tenia que suprimir perquè tenia que anar en el Ministeri d'Educació i no en el Ministeri de Treball. Ens varen posar, jo me vaig posar en contacte amb els directors de Màlaga i de Madrid, perquè aquesta classe d'escola només n'hi havia 3 a Espanya, Barcelona, Màlaga, Madrid. I els directors me varen dir, ai sí, però mire usted, que si esto, bueno, al cap.
Perdoneu, en els altres, a Màlaga i a Madrid, l'escola també depenia de la Caixa, per entendre'ns de...
Sí, perquè era tèxtil també.
Està bé.
També era tèxtil. Bueno, després, em sembla que era l'any 70 o el 71, que vaig rebre una notificació del Ministeri de Treball on deien que sentint-ho molt, però que el Ministeri doncs no podia mantenir aquesta escola perquè tenia que passar al Ministeri d'Educació i que al acabat el curs quedava anul·lat. Això era just a reintegrar-me pel gener després de Nadal. Jo vaig pensar, això no pot ser, això no t'ho pots pas, de cap de les maneres ho pots permetre. Bueno, a Madrid sí, al cap d'un mes liquidat, a Màlaga liquidat. I després vaig fer moltes reunions d'alumnes, d'exalumnes, de pares, escolti, però a centenars, eh?
A centenars. A ser una senyora directora, eh?
Escolti, a centenars. I els hi vaig dir, hem de fer una cosa. Llavors encara no hi havia fotocopiadores, eh? Els hi vaig dir, s'ha d'escriure 3 cartes, m'escriureu una en el president de la Caixa, un altre en el president del sindicat textil i dues més, quatre, perquè jo aquestes cartes que envieu les vull tenir en el meu arxiu. Escolti, pares, alumnes, tothom, miri, va ser tan gros que un dia que jo vaig anar a la Caixa, que sempre m'han rebut molt bé, tant totes les personalitats que hi havia allà, me va dir, però senyora Macau, sabe que en un dia he recibido 60 cartes. Però, escolti, això era continu, eh? Va durar almenys 15 dies. I després vaig pensar, poc que n'hi ha prou d'això, no n'hi ha prou. Me vaig dedicar a anar a visitar a totes. Primer vaig començar per les grans empreses textils, grans de totes. Vaig demanar hora, em presentava allà, demanava el director, jo els hi explicava això, que aquesta escola no se podia acabar, que aquesta escola era la que formava aquells nois i noies d'allà, etc. Escolti, tothom em va donar, per favor, me volen escriure aquestes cartes les empreses, totes. Tant que un empresari inclús va dir, miri, senyora Macau, m'agradaria que vostè me digués els alumnes que té d'aquesta empresa. I jo dic, sí, no tinc cap inconvenient. Li vaig portar l'endemà els alumnes i al cap de dos o tres dies em diu, senyora Macau, m'agradaria molt tornar a parlar amb vostè. Dic, ah, ja passaré. Vaig passar i em diu, miri, és el millor que tenim. La felicito. Es nota que aquests nois i noies tenen una formació. Diu, miri, amb tot i per tot disposi de mi. Jo tinc molt de bo a la televisió. El dia que vostè vulgui la televisió només me té que avisar i entra a la seva escola. Vaig anar a veure en el director del Telexpress, que era en... Ai, sí, en...
Fer. No.
No, el cara, no, sí, que també era sigut director de l'Avantguàrdia, l'Ibáñez Escofet.
Sí.
Bueno, l'Ibáñez Escofet, el director de l'Avantguàrdia. Després, i em sembla que era un altre, i me varen dir, tindrà els periodistes que vulgui. Vostè només ens ho avisa i li enviem perquè facin un reportatge, perquè la labor que vostè fa, que sigui, que sigui, ja, bueno, etc. I, bueno, vaig remoure tant de rebombori, tant, però jo sempre he sigut molt sincera. Jo, amb el director que era llavors de la Caixa de Jubilacions Textil, una persona correctíssima, molt, o sigui, jo sempre hi va haver, ell tenia les seves raons, jo tenia les meves, però sempre hi va haver un afecte i una cordialitat.
Una miqueta més.
No, ara ja vaig amb aigua.
No, només una mica.
De veritat,
si és molt poquet.
No, és que volia parlar en castellà i ja faig prou. No.
I llavors, un dia, va telefonar a l'escola, senyora Macau, podria venir un momentito, perquè tenemos que hablar. Ai, sí. Jo hi vaig anar l'endemà, llavors era de moda les sentades, sap les sentades que feien els estudiants? Bueno, i me va dir, mañana viene el ministro de trabajo. Dice, yo la verdad le rogaría, com que tot estava bullint, que no hi hagués aquí al carrer d'Aragó.
Passi tranquil·litat.
Cap sentada. Jo li vaig dir, jo per la meva part li asseguro que faré el màxim. El màxim, però és que tothom està... Pues nada, que ja miraremos de solucionarlo todo. Però, bueno, no, jo vaig parlar amb els meus alumnes, vaig parlar amb pares i els vaig dir res d'anar al carrer d'Aragó, ni res de sentada, ni res de res. I, no, va transcorrer tot molt bé. I després, jo l'havia rebuda del Ministeri de Treball. És molt gros, fer tornar una cosa en temps d'en Franco, rebuda del Ministeri de Treball. Llavors ja me va rebre un altre dia el director, senyora Macau, quedi-se tranquil·la, l'escola continua, la seva labor és així, la seva labor és allà, ja ho he dit en els meus superiors, que vostè fa això, en fi, aquelles coses que t'alaven una mica. I,
bueno, i ara explica-li també, explica-se molt interessant, de la disciplina que tu tenies.
Això sí.
Això és,
miri,
escolti, és interessantíssim.
Ja li dic que era un barri que hi havia vegades que em deien, ai, la Berneda, Torre Baró, inclús tenia uns quants alumnes de la mina. Miri, jo quan vaig...
Eren grans, tots?
Sí, jo quan vaig...
17 i 18 anys.
Dels 14 als 22 anys. Jo quan vaig entrar a l'escola vaig pensar, això té que ser, soc molt disciplinada jo. I soc molt protocolària. Sí. Molt, no s'ho pot arribar a imaginar.
Sí. Molt. Molt, és molt.
I jo vaig fer unes fulles, que encara en dec tenir per casa, amb totes les normes de l'escola, de la disciplina, que no es podia fer falta, que si es feia falta els pares o telefonaven o enviaven una nota, en fi, una quantitat de coses. I llavors quan venien a matricular els pares en els nois, sobretot en els petits que entraven a 14 anys, me tenien que firmar aquella, perquè jo els hi deia, pensi que els hi faré un expedient escolar. I en els nois, quan vaig tenir formació professional de segon grau, com que molts ja tenien més de 18 anys, els hi feia firmar amb ells. O sigui, i vaig posar una sèrie de normes, sobretot de disciplina i d'educació, d'educació cívica. Per exemple, una disciplina que sabien que tenien que ser puntuals. Si arribaven 5 minuts després es quedaven allà amb el conserge.
Ja coincidiríem.
Espera, espera, acaba de...
Però extraordinàriament. Sí, eh? A més, jo no era d'aquelles directores tampoc que es quedava sempre al despatx. Tenia una feinada horrorosa, vaig haver de tenir sempre secretària, eh? Sempre. Llavors, doncs, anava pels passillos, de tant en... M'entén? I me feia amb els alumnes. I amb la cosa aquesta que dic protocolària, no els hi deixava passar ni un gest. Que no
era mateix.
Ni un gest. Ni un to de veu. Perquè si jo cridava amb un alumne al despatx per algo que m'havia dit algun professor, jo procurava ser el màxim de suau. I que la meva veu no semblés un reny. Però si... Ai, per què... Ah, si no se contesta a tu directora, ni a tu directora ni a ningún profesor. ¿Cómo te hablo yo? Ay, pues exactamente. No me gusta tu tono de voz y no te lo admito. Així és que, bueno, doncs no vaig tenir mai cap problema. Li asseguro.
Lo dels cigarrets.
Ah, sí, amb això, miri, només li tinc que dir que tots els directors que jo conec em deien, em penso que és l'única escola a Barcelona que no es fumava dintre del recinte de l'escola, ni professors ni alumnes. Llavors, als 3/4 d'hora d'esbarjo, jo feia posar per al conserge, vaig comprar, perquè el pati era molt gran, 8 o 10 papeleres d'aquestes de ferro, i vaig dir als alumnes, ara allà fumeu tot el que vulgueu, però sobretot no hi veure una sola colilla, perquè jo sortiré al pati. Si hi ha colilles, també quedarà prohibit. Ni una colilla hi veia, eh? Ni una. Miri.